Doncs un quart d'onze del matí i un minut. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, ara amb la música habitual dels dilluns. A partir d'aquesta hora iniciem l'Espai Solidari, aquest espai que fem en col·laboració amb l'Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Tot a punt, les notícies, l'agenda, la música i també l'entrevista d'actualitat. Per començar aquesta entrevista, saludem també, com totes les jornades, com tots els dilluns, a l'Espai Solidari, a la Marta Massanés. Marta, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, Mònica.
Doncs comencem. I la nostra entrevista d'actualitat d'avui dilluns té data al calendari, 21 de març. Aquest proper dimecres es commemora el Dia Mundial de l'Aigua. Avui volem parlar d'una campanya, Aigua de Tothom, un dret i no una mercaderia, i ho farem amb qui és coordinador i portaveu d'aquesta campanya, el Jaume del Clos. Jaume, què tal? Molt bon dia i benvingut a Ràdio Sant Boi.
Hola, molt bon dia.
Doncs d'aquest tema, el tema de l'aigua, del Dia Mundial de l'Aigua, n'hem parlat en alguna ocasió, oi, Marta? Mm-hmm. Amb alguna ONG, amb alguna associació, i també, evidentment, quan és aquest dia, el dia 21 de març, Dia Mundial de l'Aigua. Avui estaria bé que, novament, en parléssim. En primer lloc, si et sembla, Jaume, comentar una miqueta els inicis, el per què d'aquesta campanya i amb aquest nom, Aigua de Tothom, un dret i no una mercaderia.
Bé, bueno, els inicis de la campanya neixen d'Enginyeries Sense Fronteres perquè veníem fent molts projectes de cooperació al sud, però a partir d'un cert moment, sobretot accessos per treballar amb l'accés universal a l'aigua, i a partir d'un cert moment, mira que treballes en comunitats rurals, aïllades i així, però te'n dones compte que certes polítiques a nivell internacional arriben a afectar en aquestes comunitats aïllades que parlàvem, que molt sovint mai són prioritat per ningú, i llavors te'n dones compte que que senzillament s'està prioritzant unes polítiques de gestió d'aigua com un bé mercantil en lloc d'un dret, una necessitat, un servei públic bàsic i essencial per a la vida. I llavors és com vam decidir, bueno, doncs comencem a treballar, és a dir, seguim treballant per l'accés universal a l'aigua, però no n'hi ha prou en proposar projectes de terreny, que sabem que són d'impacte limitat, sinó hem de començar a treballar amb els grans, treballar perquè les grans polítiques a nivell mundial en temes d'aigua vagin en la línia del que nosaltres considerem que és més adequat, sobretot per assolir aquest accés universal, com et deia.
És a dir, que l'objectiu clar és això, no? Que fos un dret universal de totes les persones de tot el món, clar.
Exactament, aquest és l'objectiu, i llavors estem ara ja també en una altra fase. L'objectiu és aquest, però per arribar a aquest objectiu el que no podem fer és que l'accés a l'aigua, la gestió de l'aigua estigui sotmesa a la lògica del mercat. I llavors ens han anat molt, que això té a veure també amb l'estructura de societat i institucions que vols construir. És a dir, quan parlem de l'aigua no només tenir accés, és a dir, si tu, Sant Boi mateix, a cada casa arriba una aixeta, si cada casa arriba una aixeta vol dir que és un element vertebrador i construeix molts espais de construcció, és a dir, facilita molts espais socials i és una oportunitat per a la construcció democràtica també, no? Per tant, anem molt més enllà. Parlem de la governança de territoris, pobles i estats, vull dir que en el fons és una oportunitat que va molt més enllà de l'aigua. Òbviament, sense aigua et mors, per tant, treballem això, però té moltes altres cares, no?
Quan fem referència en aquest espai als dies mundials, dies internacionals, sempre volem que el protagonista doncs també digui la seva. Si ara estem commemorant aquest proper dimecres el Dia Mundial de l'Aigua, i potser hi hagués, Jaume, algun escèptic, algú que no hi creu gaire en això dels dies mundials, dels dies internacionals, què és el que li diríeu vosaltres des de doncs aquesta campanya Aigua de Tothom, un dret i no una mercaderia?
Mira, els dies mundials serveixen pel que serveixen. Serveixen perquè de cop i volta, com a mínim, estigui a l'agenda mediàtica i se'n parli uns dies. Llavors, aconseguit aquest primer objectiu, avui aquí, per exemple, és un cas més que us agraeixo enormement, a dia d'avui ens trobem, i a més, és a dir, molt sovint hem anat treballant amb la lògica dels països del sud, que està passant allà, la mercantilització de l'aigua, per tant, només tens accés si tens diners o no tens diners, per tant, no pot ser, és a dir, de l'aigua en depèn la vida de tots els humans i els ecosistemes, i el que no pot ser quan humans, és a dir, no pot ser que els ecosistemes deixen secs i que es morin, i no pot ser que els humans, si tenen diners o no tenen diners, en funció dels diners que tinguin accés o no tinguin accés. Llavors, nosaltres, com deia, vam començar treballant des d'una perspectiva molt més sud. A dia d'avui, amb aquestes polítiques d'austeritat que està aplicant la Unió Europea, que s'assemblen extraordinàriament a les polítiques d'ajustament estructural que es van aplicar als habitants d'Amèrica Llatina, estem en la mateixa fase, doncs el punt de lluita ja no només ens hem de centrar que hem d'aconseguir que tothom arribi a l'accés a l'aigua, però no només, és a dir, no ens hem de pensar, oh, és que ells estan molt malament, és a dir, tenen situacions que són dures, que en alguns casos migranya, en alguns casos va enrere, però aquí, que hem aconseguit al llarg de molts anys aconseguir uns serveis públics bàsics essencials amb l'esforç de tots i totes, perquè bàsicament s'ha fet des del sector públic, estem en la fase de destrucció d'aquests serveis públics, de vendre'ls a d'externalitzar aquesta gestió, que és la privatització d'aquesta gestió, per tant, si externalitzes la gestió, externalitzes el servei, perquè comences a gestionar des d'una altra perspectiva, i a dia d'avui a Catalunya, l'Espanyol i Europa, és a dir, a Grècia, estan dependents dels serveis d'aigua, a Portugal també s'estan privatitzant, a l'estat espanyol tenim el canal, tenim aigua Estret Llobregat, tenim moltes situacions problemàtiques i que uns serveis públics vagin essencials, que repeteixo, és que això no hem d'oblidar-ho, s'han construït amb l'esforç de tots els ciutadans i ciutadanes. A dia d'avui algú està pensant vendre-s'ho per guanyar les pròximes eleccions o per assolir allò que fa molt temps, és a dir, ells no van voler assolir mai el risc d'establir uns serveis públics que no sabien on anirien, i això s'ha fet al sector públic. Jo no estic dient que vull que entrin, el que estem dient és són estratègics, són bàsics per la vida i no poden fer el mercat. Per tant, això s'ha de fer des del sector públic. Un sector públic que no ens serveix exclusivament com el que ha sigut a dia d'avui, que se sentim que és públic. No, un sector públic on la gent se'l faci ser i sigui seu, on la participació i el control de la ciutadania hi tingui un paper actiu. No només per dir que és públic en fem prou, no, han d'anar molt més enllà. És complicat, però com no comencem a treballar en aquesta línia, aquí a quatre dies ens trobarem que l'estat corporació, que molta gent explica, o el ciutadà client, que ja tothom comença a parlar-ne, serà dramàticament un fet. I això ens despertem ara, o d'aquí 5, 7, 6, 4 anys, la marxa enrere serà molt complicada.
Mm-hmm. Abans deies de, potser del que nosaltres no en som conscients, no? Perquè tenim tothom, doncs, un aixet a casa, l'obrim i cap problema. Però podríem dir que la població en general no és conscient, no és conscient molt poques persones, que potser sí tenen contacte amb ONGs i saben doncs, una miqueta com està el món, que hi ha moltíssimes zones del món, més de les que ens imaginem, que no tenen doncs, aquesta opció?
Sí. El primer, ja, amb això que comentes, crec que és molt important destacar una idea base. La gent, és a dir, tenim a dia d'avui, segons les últimes xifres de Nacions Unides, parlen de 894 milions de persones sense accés a l'aigua, més de 2.000 i pico persones sense un sanejament bàsic adequat. Què vol dir sanejament bàsic adequat? Que aquestes mateixes persones que no tenen sanejament van al riu a fer aigua, que és aigua bruta. Per tant, malalties infeccioses. I, per tant, vol dir capacitat de producció, una vida digna, és a dir, vas minant totes aquestes bases per tenir una vida digna. Quan referim a aquests 884 milions de persones sense accés a l'aigua, no és que estiguem parlant que són gent que està viu a mig del desert, que no, on no hi ha aigua, no. Estem parlant de gent que molt sovint viu a prop d'on hi ha aigua, però que ha de fer X quilòmetres per accedir a aquesta aigua. Un dels casos més flagrants, que estem parlant d'Amèrica Llatina, que té un gran quantitat de recursos hídrics, d'acord que hi ha zones semiàrides i així, però bueno, els pobles sembla s'han establert on hi ha hagut aigua, que aquesta gent on s'estableix, ningú ha prioritzat la realització o construcció d'aquests serveis públics bàsics i essencials. I llavors, potser sí que hi ha una font, que ha fet amb l'esforç de tota la comunitat, hi ha una font, però bueno, vull dir, la població es dispersa, i llavors hi ha aquesta no accessibilitat, que és no accessibilitat física. Alhora també es parla d'una accessibilitat econòmica. Si tu destines més d'un 3% dels teus ingressos familiars a pagar l'aigua, això, segons Nacions Unides, es considera que no tens accessibilitat. Això, si comencem a analitzar en aquests moments l'estat espanyol també, quantes famílies que estan al límit de l'exclusió social estan pagant per l'aigua 40 euros mensuals a nivell d'ingressos familiars, veurem bastantes, i veurem que tenim un risc d'exclusió i de molta gent que podríem dir que no té accés a aquesta aigua. Val? O sigui, jo crec que aquí és molt important. No hi ha manca de recurs, perquè a més per l'aigua, per el que se'n considera pels usos vitals, el dret humà, el dret de ciutadania, són un 5 o un 10% dels recursos que hi ha disponibles al món. Per tant, aquest no és el problema. Si no és el problema, és un problema de priorització política, posar a l'agenda política l'accés d'aquestes persones en aquesta aigua. I els recursos que val això... El 2006, estic parlant del 2006, no estic pas descobrint cap sopa d'all, ja a les Nacions Unides, el programa UNDP, treia l'informe on deia que l'accessibilitat, on deia que la priorització molt sovint tenies un 10% del pressupost de que anava a temes d'aigua i sanejament i la part que anava a defensa i exèrcits era de vegades superior. O sigui que només posar de referència això, perquè ens ho diguem tots una mica, de quan la gent diem és que no tenen accés a l'aigua, no és ni que vinguin, és que visquin al desert, i sinó que tampoc s'està prioritzant políticament. I llavors aquí és on ve la feina de ciutadans del nord i del sud, de tot arreu, on que han de treballar tots conjuntament per assolir aquest accés universal a l'aigua. Perquè ara ens podem dir, oh, és que això està passant a, si vols, a Haití, on la situació és dramàtica. Perquè aquí 4 dies, quan aquí només es prioritzi qui pugui pagar, ens podem trobar que la ciutadania, que augmenti moltíssim la gent que no té accés a l'aigua.
Uh-huh. Estaràs d'acord que la conscienciació sobre el tema de l'aigua, potser parlant ara de Catalunya, des del novembre que no plou, i potser sí, doncs que ara, en aquests dies, sembla que plourà aquesta setmana, diuen que no gaire, de tota manera. Potser en aquests moments són quan som una miqueta més conscients, no, Jaume?
Sí,
fa uns anys també va haver una sequera molt important.
Sí. Mm? No, i per sort és interessant, perquè fa una sequera tan important,
sí.
I els patrons de consum no van tornar, per sort, els consums que tenien prèviament a la sequera, mm-hmm. Per tant, vol dir que la consumció ha augmentat. Però quan jo estic... És a dir, jo crec que el tema de consum està bastant en l'imaginari col·lectiu, no està tant en l'imaginari col·lectiu quin model de gestió volem en el tema de l'aigua. Mm-hmm. Quin model de gestió volem, és a dir, si volem un sistema públic, democràtic, transparent, una rendició de comptes clares, on si paguem una tarifa, tota aquesta tarifa vagi íntegrament a la reversió de la millora del sistema aquí a Catalunya, o volem que vagi a les arques de les butxaques d'un consell d'administració, d'una empresa privada que ens gestiona, o que senzillament es manté allà en el limbo de dir jo no faig més inversió en aquesta xarxa perquè a mi em surt a compte no invertir, si el que inverteixo en la xarxa em millora, no recuperarem la tarifa. Per tant, vol dir externalitzacions mediambientals. Què vol dir? Que si la xarxa entra en 100 litres i se'n perden, de cada 100 litres se'n perden 20 per la xarxa o no es compten el que sigui, això són les externalitats que es queden al medi ambient. I això no se sap.
Uh-huh.
Per tant, el que nosaltres també proposem és que la gent hem de treballar perquè diguem, vale, no gastarem aigua, aquesta aigua que no la gastem ens serveix perquè el medi ambient ens serveix perquè el sistema, és a dir, ens serveix com a oportunitat també per construir nous espais de construcció democràtica. És que si no, continuem pensant en l'aigua, que és una història d'un servei, qualitat preus, com aquell qui fa sabates. No estem parlant d'això, perquè de l'aigua en depèn la meva vida, la teva i la de tots.
Uh-huh.
I per tant, no la podem deixar sotmesa en aquesta lògica de qui la pot pagar, qui no la pot pagar, tota la lògica mercantil, tota la lògica del sector privat, que en el fons l'error és demanar del sector privat que faci un servei que no està, un servei que no s'ha fet del sector públic, del sector privat, s'ha fet del sector públic, perquè ells han vingut aquí a fer diners. I, per tant, l'error és quan se'ls demana que vinguin a fer un servei que no poden fer.
Estem parlant del Dia Mundial de l'Aigua, aquest proper dimecres 21 de març, i de la campanya Aigua de Tothom, un dret i no una mercaderia. Marta.
Hola, bon dia, Jaume.
Bon dia.
En el marc d'aquest 6è Fòrum Alternatiu de l'Aigua, el FAME, que s'ha celebrat aquest mes a Marsella, sota la consigna És temps de solucions, entitats com Enginyeria Sense Fronteres, Ecologies en Acció, etc., tu mateix, que també hi has estat, heu presentat una publicació que recull doncs, aquestes denúncies que ens estàs explicant, no?, de la plataforma, xarxes i organitzacions que hi participen, amb aquests materials heu realitzat i com a conclusió heu aportat 2 propostes de llei. Què ens pots comentar del FAME, aquest Fòrum Alternatiu de l'Aigua que ha tingut lloc, i d'aquestes alternatives que hi heu proposat?
Sí, no, només una matització. El temps de solucions era l'eslògan del Fòrum Oficial Mundial de l'Aigua,
uh-huh.
Només aquest matís, però mira, aquí vàrem presentar dos propostes, és a dir, a Espanya forma part, juntament amb el govern alemany, entre el Consell de Drets Humans de Nacions Unides, del grup que impulsa el reconeixement del dret humà a l'aigua, no?, i com va ser aquesta implementació. Llavors, ja que Espanya està impulsant aquest reconeixement de l'aigua a nivell internacional, nosaltres el que vàrem proposar dins de la llei d'aigües, ja que tocar la Constitució és molt complicat en el context espanyol, doncs vam proposar que reconegués el dret humà a l'aigua. Però com que el dret humà a l'aigua, a dia d'avui, i molta gent encara vol convèncer que els drets poden ser garantits des del sector privat, i nosaltres no creiem fermament en això, si els drets han de ser garantits des d'espais de control democràtic públic, doncs la segona proposta que vàrem fer és que la gestió del cicle integral de l'aigua fos realitzada íntegrament des del sector públic. Per què? Pels 2 motius principals, que he comentat abans, per control democràtic i per un principi de transparència, i 2, si ens entenem a nivell econòmic, si valorem que hi ha certs sectors que poden estar més finançats que d'altres, doncs podem establir subsidis creuats entre diferents parts del cicle integral de l'aigua i aconseguirem un equilibri financer molt més sa, i on tot el que els ciutadans paguin d'aquest país en concepte d'aigua es quedarà allà dintre i no s'anirà aventures estranyes a l'exterior, a través d'altres ciutats del món, o les butxaques d'alguns accionistes.
Uh-huh. I també paral·lelament, del 14-17 de març, també a Marsella, va tindre lloc el 6è Fòrum Mundial de l'Aigua, el FMA, que aquest estava dirigit i controlat per les principals multinacionals del sector i proper al Banc Mundial. Les persones participants d'aquest fòrum són les que implementen aquestes polítiques d'aigua a tot el món, no?, de sector privat, que resumeix en més mercat i més gestió privada de l'aigua. Hi heu pogut intervenir d'alguna manera o han escoltat les vostres propostes de llei?
Vam tenir el dimarts, va venir el ministre Cañete, vam estar presentant les propostes. Poder seria interessant recalcar que el Fòrum Mundial de l'Aigua l'oficial ha sigut un fracàs. Ells han tingut unes xifres de que deien que 20.000 assistents. Jo he estat dintre el foro oficial, fent diversos tallers, fent diverses intervencions, més que res, per fer sentir la veu del que nosaltres creiem que ha de ser. I allà no hi havia ningú. Han obert les portes perquè no es veiés buit. Una delegació ministerial va marxar abans perquè va dir que allò no s'aguantava. El debat, sempre proposen debats i no ha generat aquesta intervenció. Hi ha un problema. El Fòrum Mundial d'Aigües Dogmàtic, el seu dogmatisme és la gestió, és a dir, la gestió de ser privada, el sector privat té un rol i és importantíssim i generen 1.000 trobades a nivell internacional i volen legitimar-se perquè són com interlocutors vàlids, però no, són dogmàtics. L'únic que volen és obrir el seu mercat i el seu negoci. Llavors, com s'estableixen dogmes, hi ha poc debat. Uh-huh. Nosaltres vam assistir justament, com tu bé deies, això està organitzat pel Consell Mundial de l'Aigua, que agrupa les principals corporacions privades en temes d'aigua, que ells el que volen és augmentar el seu negoci i dir que ells tenen una opció. En les preguntes que em comentava abans la teva companya, em deia quina era la situació a nivell mundial, i una de les dades que van participar nosaltres, en Gerard Payen, el president d'Aquafet, que és el lobby de les empreses privades, deia no money, no water. Si no hi ha diners, no hi ha aigua. Això, com podeu comprovar, va dir-ho allà en el plenari, sense fer cap escarafall, com si fos el més normal del món. Tots sabem que els serveis públics bàsics d'aigua tenen uns costos i que s'han de cobrir. Però, com bé diem, el que no pot ser és que supediti si tens recursos o no, a que tu tinguis dret a accés a l'aigua o no. És a dir, per tant, el que hem de mirar és si s'establim noves tarifes, que per tant qui pugui pagar, paguen 5 més per garantir aquests primers 50, 60, 80 litres perquè tothom tingui accés a l'aigua, però el que no pot ser és que es diguin aberracions i barbaritats com si no tens aigua, si no tens diners, no tens aigua. Què vol dir? Que si no tens diners tampoc podràs respirar d'aquí un temps. Doncs aquesta és una mica la línia que sempre ells han anat apoyant. Alhora, ells convoquen una conferència ministerial a Marsella, on assisteixen grans parts, molts governs, gairebé 122 delegacions governamentals, on aquestes delegacions subscriuen una declaració que és gairebé intocable, que elabora el Consell Mundial de l'Aigua. Per tant, tornant a estar les mateixes, és a dir, un ens privat amb un interès comercial claríssim en un tema, és qui llença això, els governs en massa assisteixen allà en un espai totalment il·legítim a legitimar aquest espai. Llavors, evidentment, la societat civil internacional sempre, des de la seva creació, i en el nostre cas des de Lleis en Fronteres, des del 2006 fins a l'actualitat, en els tres fòrums que hem anat participant, hem denunciat la legitimitat d'aquest espai. I una altra cosa que potser m'agradaria aclarar és que Bolívia, per exemple, no va signar la declaració ministerial, però igualment els van dir, com sou vosaltres, tant ens fa, o sigui que el racisme institucional que impera també en aquestes trobades és altament preocupant, bàsicament. També s'elabora el primer dia, també va haver-hi una forta presència policial, no deixaven ni passar pels carrers, ens van registrar tres coses, ens van fer traduir quines publicacions portàvem, o sigui, les armes de destrucció massiva que segons ell portaven eren publicacions on només hi havia paraules, no? Així és com funciona actualment el govern, els governs, les decisions com es prenen a dia d'avui a nivell mundial, no? I és preocupant.
Uh-huh. I en concret la situació aquí a Catalunya, per exemple, fa uns anys la gestió de l'aigua era pública. Quina ha sigut l'evolució fins a arribar a la situació que estem ara, que el sector públic és deficitari, perquè s'ha entrat a la gestió privada? Com hem arribat fins aquí?
Catalunya és l'avançala del procés neoliberal espanyol. I sobretot, principalment en polítiques d'aigua. Tot el que passa a Catalunya per als anys 90 va passar a Espanya a la primera dècada dels 2000. A Catalunya el procés de privatització està molt avançat, ha anat avançant, però s'ha patit un procés de construcció. Si, per exemple, a finals dels anys 90 teníem de l'ordre de 1.400 operadors, al final dels 2008 així en teníem 1.100. El percentatge de població que està a Catalunya gestionada en mans privades és del 80%, i la mitja espanyola és del 50%. I estic parlant bàsicament l'abastament en baixa. Val? És a dir, a nivell municipal, molts municipis han decidit, per deixadesa i per manca de responsabilitat en un servei bàsic essencial que els hi competen ells i en els quals són els titulars, i han decidit deixar-lo en mans d'un sector privat on optimitza el seu privat i optimitza beneficis. Això ha passat a Catalunya. En quina fase estem actualment? Tenim 80% dels municipis privatitzats, però tenim una de les empreses públiques més grans i que funciona més bé a nivell mundial. També va tenir un premi l'any 2009, si no me'n recordo malament, o 2010, Aigües Ter Llobregat, que gestiona l'aigua en alta. Què vol dir en alta? Des de la captació des del riu fins al dipòsit municipal.
Uh-huh.
Gestiona més de 5 milions de persones a Catalunya. Per tant, com pots suposar, és qui controla la governança a Catalunya. És una peça clau en la governabilitat pública d'aquest país. Però el president Jordi Pujol, quan la va crear, la seva decisió va ser fer-la pública i podria haver decidit fer-la privada. A dia d'avui, el govern de Convergència també està decidint privatitzar aquesta empresa perquè diu que té un dèficit de 700 milions, que és cert, perquè si fem càlculs, totes les famílies de Catalunya i totes les famílies que estan sent el sistema d'aigua Ter Llobregat, si paguessin 10 cèntims més per metro cúbic consumit, en 10 anys, 12, tindríem aquest dèficit solucionat. Mm-hmm. Però, bueno, ells decideixen privatitzar-la perquè la volen vendre, perquè és l'aspiració de tota la vida d'Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona sempre ha estat intentant privatitzar, ha fet diverses embestides per intentar quedar-se amb Aigües de Llobregat i no ho ha aconseguit. Mm-hmm. Ara, en l'excusa de la crisi, s'està plantejant aquesta opció i la privatitza. I sembla que la privatitzen. Des de la plataforma Aigües Vida, per exemple, s'està llançant tota una campanya d'emocions als ajuntaments, en la qual animem, si alguna organització de Sant Boi té intenció de presentar-la, que es posi en contacte amb l'adreça aigüesvida.wordpress.com, que allà hi ha un mail, que és aigüesvida@gmail.com, on els podem fer arribar la informació o qualsevol interès que tinguin poden contactar amb nosaltres. Per què? Perquè, a més, Aigües Ter Llobregat, els ajuntaments han aportat un cert capital. I la Generalitat està proposant privatitzar aquesta empresa sense ni el vistiplau dels ajuntaments. D'acord, els ajuntaments han aportat un 10%, però per regular i control democràtic això com a mínim s'ha de consultar aquests ajuntaments. Doncs llavors, com a mínim, estem intentant que diversos ajuntaments presentin aquesta moció i si les pot recolzar positivament, doncs seria un gran avanç. Aquí on ens trobem? A l'hora que ens trobem que en aquesta problemàtica d'Aigües Ter Llobregat que ens trobaríem que la gestió en baixa en un municipi, la gestió municipal, pot estar fet per Aigües de Barcelona o Sorea o qualsevol de les seves filials, i que la gestió en alta també està feta per Aigües de Barcelona o una empresa privada. O sigui, el monopoli en aquest sistema, en el control de l'aigua, seria extraordinari, i la capacitat de control de la ciutadania quedaria reduïda a gairebé res. Només cal que recordem és que París, el 1 de gener del 2010, va decidir retornar a la gestió pública per la seva incapacitat de poder controlar el sector privat, perquè no, si tu no la controles, els convenis que signen o contractes que signen són de dubtosa legalitat. Només cal que pensem que dubtosa legalitat, no, perdoneu, estan fets per tal que el sector privat faci el que vulgui. Només cal que pensem que segurament que els equips jurídics de qualsevol empresa privada, aquestes tan grosses com Aigües de Barcelona, tenen els mateixos treballadors en l'equip jurídic que treballadors de l'Ajuntament en aquest cas de Sant Boi, si voleu. Per tant, o sigui, la relació és totalment desigual. Per tant, és a dir, quan a qualsevol municipi que li vulguin dir no, és que això ho podem fer-ho, tranquil, jo tinc els advocats que t'ajudo, et portaran a l'hort. Per tant, també hi ha una altra història que s'ha de posar sobre la taula, és qualsevol municipi que vulgui privatitzar un servei d'aigua que està construït des de la ciutadania, amb la forma de ciutadania, vull dir, els ciutadans i ciutadanes de cada municipi han aportat certs recursos econòmics i han apostat perquè aquell servei fos de qualitat. El que no pot ser és que algú vingui per un període de 4 anys i digui, bueno, aquesta herència dels ciutadans a mi que em donen aquesta possibilitat de gestionar 4 anys, me la vegi en 4 anys. No, són períodes molt més llargs. Per tant, si vols fer això, obre un referèndum públic on s'expliqui, mira, jo vull predir això per tal, tal, tal. I si aquests arguments comencen la gent, que voti que sí, i si no comencen, que voti que no. I si és que no, doncs que no es privatitzi. I hem d'avançar cap a un espai molt més transparent. No? I a Catalunya en això ens falta molt. Els serveis bàsics d'aigua es considera que és un tema de qualitat i preu, i és molt més que això. Això també hi és, però és molt més que això.
I Jaume, per explicar a la ciutadania, fer-nos arribar a tot això, la importància de la gestió i no només en si hi ha sequera o no, per aquest Dia Mundial de l'Aigua, aquest dimecres 21, teniu previst alguna alta o alguna acció de sensibilització?
Bueno, una mica el dijous al matí, segurament farem un acte aquí davant de l'Agència Catalana de l'Aigua, que com sabeu també estan en un procés de reestructuració, també estan en un procés de desmantellament, com molt bé comenten la gent del comitè d'empresa, que és dramàtic, en el fons, és a dir, l'ens regulador de l'aigua a Catalunya s'està plantejant d'anar-lo fragmentant. Bé, treballarem en aquesta línia i alhora també a la tarda aquí a Catalunya fem un acte juntament amb la gent del moviment d'afectats per preses de Brasil, a les 8, si no recordo malament, a la seu de la Federació Catalana de NGDs, una mica també per presentar això, aquest conflicte, és a dir, els problemes que tenim aquí a l'altre punt del món, no, a l'altre punt del món no són tan diferents, els problemes que tenim de gestió aquí i a altres llocs del món no són tan diferents, per tant, hem d'entendre que estem immersos dintre un procés molt més global i per això també plantegem aquesta xerrada amb la gent del moviment d'afectats per preses de Brasil. Una miqueta aquestes són els actes. Un manifest que llancem també és un manifest que s'ha consensuat a nivell de tot l'estat espanyol, perquè fa menys d'un mes que s'ha consensuat la xarxa d'aigua pública a nivell de l'estat espanyol, perquè, com sabeu, hi ha el cas de Isabel II a Madrid, una empresa pública amb més de 100 milions d'euros de benefici anuals, que està fent una... que és a dir, s'està intentant... bueno, es vol privatitzar per part del govern de la Comunitat de Madrid. Està passant a Jerez, està passant a Lugo, està passant a mil llocs, i llavors el que no pot ser és que ens dilapidem un patrimoni públic i una oportunitat per seguir treballant, no? I llavors, doncs, hem considerat aquesta xarxa estatal, perquè això, com a mi, se sàpiga, intentar parar aquests casos i recuperar, remunicipalitzar aquells municipis on la gestió s'ha privatitzat, on no està funcionant, i recuperar-los i tornar-los a la gestió pública. Transparent i eficaç. Hem d'anar molt més allà, no es podem dir gestió pública exclusivament.
Doncs avui hem parlat amb qui és coordinador i portaveu d'aquesta campanya, Aigua de tothom un dret i no una mercaderia, és el Jaume Desclos, coincidint amb aquest 21 de març, aquest proper dimecres, quan es commemora el Dia Mundial de l'Aigua. Doncs gràcies, Jaume, i que vagi bé aquesta jornada de reivindicació en aquest Dia Mundial de l'Aigua i fins la propera. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Ja.
I, com sempre, viatgem doncs, arreu del món, escoltant música del món. Avui potser ens quedem més a prop que en d'altres ocasions. Avui marxem a Galícia. És Carlos Núñez, aquest músic amb A Costa de Galícia. Doncs la música protagonista d'avui ha estat la de Carlos Núñez amb el tema Costa de Galícia. I abans parlàvem del Dia Mundial de l'Aigua i ara, Marta, dins de l'agenda solidària hem de parlar del Dia de la Narració Oral.
Així és, amb motiu del Dia de la Narració Oral, Sant Boi acollirà demà, dimarts 20 de març a les 6 de la tarda, un seguit de narració de contes d'aquí i d'allà a Cal Niño. L'acte està organitzat per la Fundació Contes pel Món i l'Escola Pedagògium Cos, amb la qual col·labora l'Ajuntament de Sant Boi. Contes pel Món, aquesta ONG, és una entitat de cooperació internacional que té l'esperit de promoure l'accés de tots els infants a la cultura universal a través dels contes orals. A Moçambic, el seu projecte Cap nen sense conte inclou la recollida i edició de contes autòctons que es distribueixen gratuïtament a les escoles del país. Mentre que a Catalunya, l'entitat impulsa un projecte d'educació per al desenvolupament i educació intercultural a diverses escoles, entre les quals hi ha l'Escola Pedagògium Cos d'aquí Sant Boi. En el marc d'aquest projecte, l'acte organitzat a Sant Boi compta amb les actuacions de la narradora Susana Tornero, dels infants de tercer de primària de Pedagògium Cos i de l'Escola Municipal de Música Blainet. L'entrada serà gratuïta i les persones assistents que ho desitgin podran col·laborar amb el projecte solidari Cap nen sense conte de Contes pel Món mitjançant donatius o bé amb la compra de contes populars moçambiquenys editats per l'entitat. Si voleu més informació de l'acte o del projecte, us podeu dirigir a contespelmón.blogspot.com.
I de la celebració a Sant Boi del Dia de la Narració Oral, passem a les notícies amb el que ha dit el ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació, José Manuel García Margallo.
El ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació, José Manuel García Margallo, ha assegurat que retallar en cooperació és una opció extremadament dolorosa, però l'altra opció, potser, és retallar pensions o tancar ambulatoris. García Margallo respost així en la seva intervenció en la Comissió de Cooperació Internacional pel Desenvolupament del Congrés dels Diputats, després de ser preguntat pel portaveu del PSOE, César Luena, sobre com afectaran les retallades pressupostàries al seu departament. El ministre ha avançat que l'ajuda oficial al desenvolupament espanyola va tancar 2011 representant el 0,29% del producte interior brut. L'UENA ha criticat que la primera retallada de 1.000 milions d'euros en el pressupost d'exteriors s'hagi imputat gairebé íntegrament a cooperació, la qual cosa suposa reduir l'ajuda oficial al desenvolupament en un 50%. I ha confinat que els pressupostos generals de l'Estat per al 2012 no segueixin amb retallades d'aquesta magnitud. També ha detallat que la política de cooperació, segons Margallo, tindrà com a eixos fonamentals la bona governança, la lluita contra la fam, l'atenció a serveis socials bàsics i aquelles accions que permetin una major aportació privada. García Margallo s'ha declarat absolutament partidari de la participació privada en matèria de cooperació i de la coordinació entre tots els actors, govern central, comunitats autònomes i ajuntaments per evitar la dispersió. Quan ha sigut preguntat per la tasca de les Forces Armades, el ministre ha explicat que en moltes ocasions l'exèrcit ha arribat on no poden anar altres i que el seu treball té un valor essencial a efectes d'imatge exterior d'Espanya, de manera que seguiran fent tasca humanitària. Com a comentari, volia dir que al nostre Facebook de Cooperació Sant Boi ens hem trobat que un usuari ens ha comentat que aquests comentaris sobre millor cooperació, millor retallar en cooperació que en pensions, doncs ha tingut una rèplica el passat divendres al Twitter, on s'ha creat la tendència Coopera sí, on les diferents persones podeu donar motius pels quals es pot fer cooperació, a partir de la frase «Mejor en cooperación que en...». Com per exemple ja sabem que si en cooperació en ajuda oficial al desenvolupament gastem 8 euros per ciutadà, doncs per exemple en el que és armament es gasten a 365 euros per ciutadà. Per tant, bé, potser es poden retallar altres partides.
Doncs amb aquesta notícia arribem ja al final de l'Espai Solidari d'avui dilluns. Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui, aquest espai que fem en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Des d'aquesta unitat donem les gràcies, com sempre, a la Marta Massanés, que només ens queda, Marta, recordar de quina manera podem seguir l'actualitat de la solidaritat a Sant Boi, quina pàgina web i, sobretot, de quina manera també, si la nostra audiència ho desitja, tornar a escoltar aquests espais.
Doncs podeu trobar aquests espais dins de la nostra pàgina web www.barrejant.cat i també més informació al nostre Facebook Cooperació Sant Boi.
D'acord, doncs que vagi bé. Fins la propera setmana. Marta, bon dia.
Bon dia, Mònica.